Doncs avui ja us hem explicat a la tertúlia que hi ha diversos temes d'interès. Un d'ells és que entren en vigor per l'alerta les restriccions de la sequera. El nostre sector, el sector Ter Llobregat, que, com us hem explicat també, no té una afectació directa amb l'aigua de boca, però sí algunes limitacions que tot seguit us explicarem. Ho farem amb el nostre company dels serveis informatius, Luis Rodríguez Alonso. Molt bon dia de nou.
Què tal, bon dia? Doncs unes restriccions que suposen que es passi, per exemple, a la Casa d'Agricultura de fer ús d'entre 500 i 700 litres per segon del canal del rec de la dreta del Llobregat a gairebé la meitat. Des del sector assenyalen que ara com ara, si la sequera no s'allarga, no és preocupant pel que fa a la collita actual, gràcies també a les darreres pluges que s'han produït. Escoltem Agustí García, membre de la Junta del canal de rec de la dreta del Llobregat.
Home, en aquests moments ens ha agafat molt bé. Aquí principalment va ploure, aquesta pluja última va ser molt bona. Ara, de moment, si tenim sort, en 15 dies pugui ploure una mica i d'això és el moment més bo que tenim nosaltres, que és quan reguem menys.
A banda de l'aigua del canal de rec de la dreta, la pagesia podrà fer servir un 25% de l'aigua regenerada procedent de la depuradora del Baix Llobregat. Aquest percentatge suposa uns 100 litres d'aigua, encara que d'empitjorar-se aquesta situació les restriccions augmentarien i per tant s'hauria de passar a un 50%. En qualsevol cas, parlem d'aquí com a mínim un parell de mesos.
I això precisament és per una altra gran infraestructura com la desalinitzadora que proporciona que la reserva d'aquests embassaments no sigui encara molt més baixa del que està en l'actualitat. Ara es troba en un nivell del 34%. Ho recuperem amb aquesta entrevista amb l'Agència Catalana de l'Aigua.
En parlem de tot plegat i de què suposa amb Enrique Velasco, i és el cap de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, senyor Velasco, quina situació tenim ara mateix i també amb quina previsió esteu treballant des de l'ACA?
Bé, la situació que tenim és que ja portem temps sense pluges, això mica en mica han anat baixant els embassaments. Ara han superat el llindar, ara ja fa uns dies que han superat el llindar que està establert d'alerta per sequera, i de fet la resolució ja s'ha signat i està en procés de publicació en el Diari Oficial.
Per fer-nos també una idea, perquè una de les dades que també havia destacat la consellera Jordà quan va anunciar que es farien totes aquestes mesures restrictives i aquest decret de sequera, s'anunciava que hi havia un consum d'aigua al voltant de 130 litres per persona aproximadament, però podríem fer una radiografia de l'àrea metropolitana, que és la que ara s'incorpora també a aquesta situació d'alerta. De quin és el consum que tenim nosaltres a casa nostra?
Bé, hi ha molta varietat, perquè hi ha la part, diguéssim, de les ciutats que són edificis verticals, no?, que vivim en pisos, doncs aquí hi ha un consum que està en promig, a nivell domiciliari, aproximadament en 100 litres habitant dia, potser una mica superior. En canvi, els municipis més horitzontals, que tenen més torres, més cases baixes, el consum incrementa. Llavors, aquí hi ha molta varietat, des d'increments petits a increments una mica més grans.
Perquè fa, per exemple, també per fer-nos també una idea, el consum que hi ha respecte no només de les cases, de les llars, dels particulars, sinó també del que són, per exemple, les indústries, de quan estaríem parlant?
No, les indústries de consums de xarxa és una part petita. Per exemple, el pla de sequera habilita un apartat específic que d'una dotació concreta pels municipis que estem parlant de 50 litres habitant dia, com a molt, més d'aquest ordre. Vull dir que és una quantitat petita que com a molt arribaria a un 10% en els municipis més industrialitzats.
També volíem preguntar-li, ho dèiem al principi de l'entrevista, el nivell dels embassaments ara mateix està en aquest 34% aproximadament, però és una xifra que podria ser encara molt més baixa si no fos perquè des de fa i molts mesos ja que treballa a ple rendiment la desalinitzadora, concretament, si no vaig errat, des de l'estiu, oi?
Bé, la desalinitzadora ha anat increixent, no?, des de que vam superar la prealerta, doncs va anar incrementant. O sigui, el disseny de funcionament de la desalinitzadora és quan els embassaments estan plens, a vessar pràcticament, va al mínim. Després ja quan estan plens però no a vessar, incrementa una mica. Quan ja entra en prealerta, incrementa bastant més, no? I ara ja portem molts mesos, com dius, des de gener i febrer, anant pràcticament al tope del que la màquina pot donar, i ja hem generat el doble de l'any que anteriorment s'havia produït més. Vull dir, estem en valors molt alts. És una peça clau, és una peça clau.
Això què és el que implica també, de cara a la producció d'aigua?
Bueno, la producció d'aigua té un cost energètic gran que no es transmet a la factura perquè ja hi ha un contracte de compra d'energia que està fet fixa, diguéssim, a preus fixes. I bueno, el que suposa és un gran consum energètic i diguéssim, posar les màquines a ple funcionament de totes les capacitats que tenim. No? Produem, si estem gastant de l'ordre de 10 metres cúbics per segon, pues un 20% d'aquest cabal pues, prové de la dessalinitzadora. O sigui, és una part important.
Clar, això, imaginem que de cara a l'any que ve, no sé si es veurà reflectit en alguna forma en la factura de l'aigua, perquè precisament la preu de l'electricitat s'ha anat disparant també en aquest últim any de forma doncs, força esporàdica, també. Esporàdica no, vull dir, de força destacada, vull dir.
No, bueno, hi ha dos temes. Primer, que el contracte d'energia és un contracte que té Aigües Ter Llobregat, és un contracte plurianual, per tant, no s'hauria de veure afectat. I segon, perquè cada any es fa una reserva de diners per quan vingui la sequera, això ja des de fa uns anys, de veure que hi ha una bossa econòmica de sequera per atendre aquest increment de consum de dessalinitzadora.
Senyor Velasco, també volíem preguntar-li, des de fa, doncs, ara mateix, doncs, hi ha aquestes restriccions que ara com ara són mínimes. Recordem que això no ha d'afectar en cap cas el consum d'aigua de boca, és a dir, el consum que fem nosaltres a casa nostra. Però en qualsevol cas, voldríem parlar també amb vostè doncs, de la resta d'afectacions, perquè sí que hi ha, per exemple, afectacions a la pagesia, que ha reduït un 25% el consum d'aigua. Això com funciona?
Sí, bueno, jo volia puntualitzar. Realment no hi ha una afectació a l'ús domiciliari obligada. Vull dir, no se restringeix l'ús domiciliari, però s'ha de ficar èmfasis que és molt important l'estalvi domiciliari. O sigui, és voluntari, evidentment, no? Però és clau. Sent voluntari és clau. Una mica aquí la crida a que fem un estalvi, sent molt curosos en el consum d'aigua, que hi ha molts elements, molt marge per reduir consums. I llavors aquí, de moment, és voluntari, però si s'agreugés la situació ja no seria voluntari. Per tant, sempre és millor fer-ho voluntàriament que no forçadament. No?
Llavors, senyor Velasco, abans de respondre doncs, a la pregunta que li feia de la pagesia i també d'altres afectacions i restriccions, què més podem fer a casa nostra, per exemple, per tal de reduir aquest consum d'aigua?
Bueno, hem de tenir en compte que l'aigua a casa no l'utilitzem com un recurs essencial, l'utilitzem com una comoditat, no? Ens arriba per l'aixeta, fiquem l'aigua calenta, sobre la temperatura adequada, obrim l'aixeta a la pressió que ens interessa i això pues, allarga les dutxes, per exemple. No? Si que estar en la dutxa sigui tan còmode, tan agradable, pues, que estàs més temps del que es necessitaria per netejar-te, no? El mínim per netejar-te. Uh-huh. I igual tot, si penséssim que feien els nostres avis que no tenien aigua calenta i que a més l'aigua l'anaven a buscar a la font del poble i la portaven amb una galleda, que això és el que ens passarà si ens quedem sense aigua, no? Aleshores, veuríem que gastarien molta menys aigua que nosaltres. Llavors, jo crec que el concepte de comoditat l'hem d'apartar. És un ús imprescindible, és un ús necessari, és un ús que cada cop que traiem aigua del medi afectem el medi i, per tant, hem de tenir més cura, hem de fer un esforç en gastar la mínima aigua possible. Per exemple, quan volem utilitzar l'aigua, ficar-la en una galleda, que no obrim l'aixeta i ja se va per l'aigüera directament, sense haver-la utilitzat, no? Això és un lujo, no? Llavors, aquests luxes els hem de mirar de reduir, d'eliminar si pot ser, no?
Uh-huh. Ara sí, volíem preguntar-li també doncs, això, per les restriccions que sí que hi ha, en canvi, per exemple, doncs, a diversos sectors, parlem, sí. Per exemple, en primer lloc, de l'agricultura, aquí al Prat de Llobregat sí. Tenim el Parc Agrari del Baix Llobregat a tocar a casa nostra, de fet, i volíem preguntar-li, doncs, això com es tradueix aquestes restriccions en l'ús de l'aigua i també amb quina previsió es treballa de cara als propers mesos, perquè de moment hem parlat amb la pagesia d'aquí de Prat, assegura que els cultius, de moment, doncs, els que hi ha ara mateix, els camps estan bé, i que, per tant, no hi haurà cap afectació, però que si la situació s'allarga, que podrien perillar.
Sí, bé, la tardor s'ha acabat, o pràcticament s'ha acabat, llavors la possibilitat de pluja es redueix molt. Sempre tenim l'esperança de pluja, però nosaltres treballem en un escenari d'alerta. Nosaltres treballem que es pot mantenir l'alerta durant temps, per tant, hem de ser preventius. I ja hem fet la comissió de desembassament del Ter Llobregat, en el qual estan els regants del marge dret de la Muga, i se'ls ha donat unes dotacions coherents amb el que dictamina el pla de sequera, però tenen unes dotacions menors a les usuals. No? Però, a més, hi ha un segon pas que es començarà, ja hem parlat amb els regants específicament, i que començarà aviat, quan es declari la sequera, quan sigui oficial la declaració de la sequera i la puguem aplicar, que això és aplicar, o sigui, aportar aigua regenerada. Si l'aigua de la depuradora del Prat té un tractament posterior que la millora en la qualitat moltíssim i que actualment va per al riu per generar el cabal ambiental. Al entrar en el moment, o sigui, quan hem entrat en sequera, això vol dir que l'obligació de cabal ambiental es redueix, hi ha menys quantitat de cabal ambiental pel riu, i això allibera aigua, que el destí és, o el primer destí que tocaria ara, és la comunitat de regants de la dreta del Llobregat. I, per tant, això seria una nova aportació, que començarem amb 200 litres per segon, que és pràcticament la meitat de la demanda que tenen ara, i amb això anirem reduint també de mica en mica, o ells mateixos anirem reduint de mica en mica, la dependència que tenen del riu.
Per tant, perquè ens fem una idea i ho entenguem tots, entenc que l'aigua que es deixa d'agafar per regar els camps s'agafarà d'aquesta aigua regenerada de la depuradora, oi?
Sí, sempre en l'àmbit del volum total que fixa el pla de sequera per cada un dels mesos de l'any, no?
En aquest sentit, es compensaria el 100%, és a dir, amb aquesta aigua regenerada es compliria amb el percentatge que es deixa de rebre, entenc, per regar?
No, no. El funcionament és el següent. El pla de sequera fixa unes reduccions. Uh-huh. Llavors, aquestes reduccions no es poden superar. I una part de l'aigua que s'utilitza, ja reduïda, pot venir o incentiva que s'utilitzi regenerada. O sigui, una part de l'aigua reduïda, hi ha com una segona reducció, que una part vindrà del riu i l'altra part vindrà de regenerada.
D'acord. Aleshores, sí que hi ha una reducció real del 25% de l'ús de l'aigua per regar, per entendre'ns.
Sí.
D'acord.
Sí. Bueno, sí, sí. Ara no sé si hi ha el 25%, perquè fixa, el 25% és un número genèric, però en el cas sí. dels usuaris dels embassaments, fixa una quantia específica que està també en l'ordre del 25%, però és un número concret. Uh-huh.
Sé que no li pertoca a vostè, perquè depèn de l'AMB, però en qualsevol cas, ja que feia referència a la depuradora, clar, ara fa unes setmanes vam tenir aquest incendi que va afectar bàsicament a la part de fangs, no?, d'aquesta infraestructura, però jo no sé si això permetrà o no que es pugui garantir precisament aquesta generació d'aigua regenerada que ha d'anar cap als camps.
Sí, actualment, diguéssim, la planta de regeneració ha aconseguit seguir el funcionament màxim del seu potencial, que l'aigua està anant al riu pel cabal ambiental, sense que ell hi hagi afectat el greu incendi que han tingut. I, per tant, en principi, no esperem treballem conjuntament a l'àrea metropolitana, amb reunions permanents, i no esperem, ni nosaltres, una afectació a la capacitat de producció de cabal d'aigua regenerada.
Ja per acabar, senyor Velasco, volíem preguntar-li. Ara mateix, doncs, les previsions meteorològiques indiquen que no hi haurà, sembla ser, que no hi haurà pluges, almenys així, importants i destacades fins l'any que ve, ja. O sigui, estem parlant de pràcticament doncs, 2 mesos amb els quals doncs, no hi hauria pluges i, per tant, els embassaments es mantindrien com estan ara mateix. Clar, què pot passar? Ara mateix tenim aquesta doncs, alerta, estem en situació d'alerta que és en nivell 3 de 5. Què pot passar doncs, de cara doncs, això, a finals de que seria els mesos d'hivern?
Bé, en principi, si no plogués, tenim encara l'oportunitat de la primavera. El període de gran consum estaria el període estival. No? Llavors, el nostre repte és arribar en bones condicions al període estival, per tal de que l'afectació sobre els diversos usuaris, per exemple els agricultors, sigui la mínima possible. Per tant, el nostre escenari de màxim risc estaria en el període estival, no abans. Uh-huh. Sí que és veritat que les reserves es redueixen cada dia 0,6 hectòmetres cúbics, més o menys. Esperem que amb aquestes mesures de l'alerta es redueixi aquesta reducció de volums, llavors tenim 210 i cada dia pues, perdem 0,6. Per tant, el que esperem és que cada dia tenim una mica menys que el dia anterior i poder aprofitar totes les pluges que, si encara que siguin petites, que tinguem oportunitat pues, per guardar-les a l'embassament o per utilitzar-les en les captacions. No? Uh-huh. Esperem que, o per almenys estem treballant per poder aprofitar al màxim aquestes oportunitats.
Per acabar de conscienciar-nos també, senyor Velasco, volíem preguntar-li, en comparació amb el 2008, que va ser, doncs, potser tothom té al cap, no?, doncs, aquella greu sequera que vam tenir al conjunt de Catalunya, com estem ara mateix?
Bueno, el 2008, a una data com avui, diguéssim, estàvem una mica més baixos que ara i aleshores va estar sense ploure fins a principis d'abril, finals de maig, principis d'abril, i aleshores va començar a recuperar. Aleshores, si passa les mateixes pluges que van passar aleshores, pues estaríem reduint recursos fins a l'abril, el que passa que sempre tenim una mica més de volum que teníem abans. Però clar, no sabem com plourà, eh? Això, encara que hi hagi, si més enllà de 100 dies, el Servei Meteorològic pues, pot donar orientació, però en principi no confirma la possibilitat de pluges intenses, no?
Doncs a nivell municipal aquestes mesures també s'apliquen. L'Ajuntament a partir d'avui doncs, tindrà en marxa aquestes mesures, evidentment, per les restriccions en l'ús de l'aigua, també per donar resposta a la sequera i les mesures aprovades pel govern el passat dimarts.
De fet, l'ACA doncs, acaba de publicar via xarxes també doncs, que ja estan en marxa aquestes mesures i entre les més destacades a nivell municipal, les que depenen de l'Ajuntament, volem dir. Hi ha, per exemple, la limitació del rec de jardins i zones verdes a les hores de menys insolació, la prohibició d'omplir fonts ornamentals. N'hem parlat amb Joaquim Bartolomé, tinent d'alcalde d'Acció Ambiental i Energia. En primer lloc, quines particularitats té el Prat? Perquè, de fet, doncs, també va haver aigua d'un aqüífer i això també com encaixa amb totes les restriccions per sequera.
Sí, a vegades aquí hi ha la confusió, no? Allò que sempre diem de que nosaltres que ens nodrim de l'aqüífer, doncs que no tindríem problemes d'aigua. Vull dir, aquí el fet és que es marca des de la Generalitat les instruccions i a partir d'aquí, doncs, inclús des de la visió solidària, no? El fet aquest de que totes les decisions que es prenen doncs es prenen a totes les ciutats i als pobles que els hi pertoca. I en aquest cas l'àrea metropolitana també hi entra i a partir d'aquí, en pic sortir el decret de la Generalitat, doncs les actuacions que ens han demanat que es prenguin a cada ciutat, doncs nosaltres també les incorporarem.
Tal com comentàvem, de fet, les fonts ornamentals i els llacs artificials no es podran omplir, però sí les fonts a ús de boca, per entendre'ns.
Efectivament. El que sí que queda clar és que l'aigua de boca no es toca i en aquest aspecte també ho he de dir, un agraïment. Crec que ja és la cultura que tenim de l'aigua aquí al Prat, que portem molts anys amb aquest pensament, no? I el fet aquest de que nosaltres estem entre els 100-105 litros d'aigua de consum de mitjana. Encara hi ha ciutats de Catalunya, ja no dic d'altres llocs, on també han de fer aquest exercici. Però nosaltres que ja ho tenim ja dins el nostre dia a dia, doncs aquest aspecte ja ens fa ser molt conscients i entenent que el problema de l'aigua doncs es pot agreujar en qualsevol moment. I en una situació com la que estem ara de sequera, doncs mira, ara hi som, no? I començarem amb les fonts, el tema del rec també és un altre dels que no es podrà regar, sobretot amb els moments de màxima insolació i després, bueno, unes prohibicions que crec que entren ja dintre de la lògica, no? El fet aquest de que no puguis rentar el cotxe o el tema de les piscines.
Anem a PAM, si li sembla, i també doncs, podríem preguntar-li pel tema de, doncs, precisament això, la neteja de la ciutat, és a dir, com afectarà totes aquestes restriccions que hi ha en l'ús d'aigua?
La neteja de la ciutat sí que és cert que nosaltres, com que podem tirar del primer aqüífer, doncs ja tenim unes boques expresses on carreguem allí l'aigua i aquesta, en aquest cas nosaltres podrem anar fent el seguiment de la neteja de la ciutat. També sempre des de la mirada de l'estalvi, perquè una altra cosa de la que se'ns demana és el no malgastar i a partir d'aquí doncs, amb els circuits que nosaltres tenim i tota la previsió de justament en aquesta època de l'any que ja és tardor-hivern, que no requereix tant cost d'aigua, doncs també actuarem, però sapiguem que l'aigua és del primer aqüífer.
Hi ha una limitació, entenc, també, però...
Sí, amb totes les limitacions. Vull dir, amb això no ens excedirem, nosaltres complirem, com diem sempre, amb la norma i amb aquest aspecte en cap moment se'ns podrà dir de que malgastem aigua.
Pel que fa al rec que abans comentava, de les zones verdes, dels jardins, dels parcs que hi ha al Prat, això com quedarà?
El fet, per dir d'una manera, en aquest cas no és el pitjor moment de l'any. Quan arriba la tardor i a l'hivern, hi ha zones verdes que, per dir d'una manera, hivernen i no tenim aquesta pressió del rec. I amb la miqueta d'humitat, a vegades de la mateixa nit, ja es mantenen. A partir d'aquí limitarem per exemple, la plaça Catalunya, un espai verd per excel·lència, doncs aquí farem els mínims recs i, a més, amb aquesta condició, no?, de que amb vores on la humitat i la quantitat ens marquin el que és necessari. Sobretot el que s'ha de tindre en compte és no poder regar amb màxima insolació.
Abans em feia referència a la neteja dels vehicles. Què passarà doncs, amb aquells estacionaments, que, per exemple, que tenim aquí al Prat, aquells espais on es pot portar a netejar el vehicle? Es podrà fer? Es tancaran? No sé.
Està molt clarificat de que els espais on es pot netejar un vehicle i hi ha recirculació es podrà seguir fent. En canvi, si no hi ha recirculació, diguéssim, no es pot netejar el vehicle.
Això en el cas del Prat, en què es tradueix? És a dir, on es podria?
Aquí només puc dir que, no sé, ara mateix de memòria, sé que hi ha un parell o tres de llocs on hi ha el rentat de cotxes i són aquestes empreses que han de garantir de que hi hagi recirculació.
I un altre també ús de l'aigua, tot i que ara fa fred i no acostumem potser no, a fer-ne ús, són les piscines. En aquest cas hi ha diversos supòsits que sí que es permet l'ús de l'aigua, que és per exemple per omplir per primer cop, si es fa una piscina nova no, en una casa, també reomplir en casa fins al 50% també de la resta de piscines i també doncs, hi ha els centres escolars o els complexos esportius municipals. No?
Sí, el que recomano és això, el qui faci una piscina ara doncs que no la faci, no? Vull dir que no la podrà omplir, i després també entrem a la recirculació. En el moment que hi ha recirculació, tot pot funcionar amb normalitat i a partir d'aquí doncs, no ha de generar el problema dels usos del dia a dia.
De moment estem en aquesta fase d'alerta, de sequera, que no sabem tampoc quan s'allargarà, perquè de fet les previsions meteorològiques de fet no apunten que hi hagi una previsió de pluja de cara a les properes setmanes, o sigui, a curt termini. Per tant, de moment tenim aquestes mesures, però tot això podria anar a més i, per tant, doncs, aquestes restriccions ser encara una mica més severes de cara als propers mesos?
Podria ser, sí. Vull dir, hi ha cinc punts d'anar pujant des d'alerta a emergència, emergència 1, emergència 2, una mica com a protecció civil, no? Amb l'aspecte de quan passa alguna cosa de les ventades i tot, i a partir d'aquí està molt clarificat què s'ha de fer en cada situació, i ara de moment toca això. Esperem i desitgem doncs, que l'aigua caigui en algun moment i que tot això ens faci de que vagin omplint els pantans i les reserves, i a partir d'aquí també aquesta conscienciació que hi ha d'haver, que tothom la pugui tindre. Jo segueixo dient un agraïment als ciutadans del Prat, això ho han fet bé, ho estem fent bé des de fa molts anys, però segur que hem de mirar molt més per lo que representa obrir una aixeta amb el reg dels parcs, amb el tema de l'agricultura mateix, no? Vull dir que també hi haurà, diguéssim, amb la pròxima fase podria ser que també afectés amb ells, i totes aquestes coses són les que tots hem de tindre molt clar, de que ara estem en una situació ja complicada, però que es podria complicar més. Però si anem fent totes les actuacions que ens van dient, està més que graduat i controlat i sabent tots els usos que avui en dia tenim en una ciutat. I sí que és cert que, igual com he dit ara, fins ara, tot el tema del rec, doncs al final tots estem pensant en que en futurs anys què hem de fer, què hem de plantar, si hem de canviar les espècies dels arbres, dels arbustos, tot això ens ho portarà doncs aquest fet de que tota la taula, dic la taula del canvi climàtic perquè l'hem iniciat, i a partir d'aquí també estem parlant d'aquestes coses, no? Què voldrà dir? Vull dir que ara podem fer unes previsions a llarg temps sapiguent que si plou o no plou.
Doncs canvis imminents, però també un llarg recorregut a llarg termini, com ens explicava el tinent d'alcalde Joaquim Bartolomé. Deixem pas als serveis informatius. Nosaltres tornem després parlant de nutrició. Fins ara.